Al matí, amb Raquel García. Consumint consciència.
Les cabres serveixen per netejar els boscos i també per prevenir incendis. També ens donen carn i les que fan llet ens permeten també elaborar formatges i iogurts. Tres activitats que una família vallesana ha convertit en el seu projecte vital. Es tracta del Turó de les Nou Cabres, una empresa familiar ubicada a Terrassa que treballa amb la ramaderia extensiva, ecològica i també responsable. Saludem a una de les seves impulsores. Ella és l'Emma Vinyes, ramadera i també propietària del Turó de les Nou Cabres. Bon dia, Emma.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns que tenim molta curiositat de descobrir d'on neix aquesta vocació per la ramaderia, no? Que doncs, ha desembocat en aquest projecte inspirador. Com va començar tot plegat?
Bueno, tant el meu home com jo de petits ja ens agradava el tema rural. El meu home ja tenia cabres, bueno, tenia cabres, ajudava els pastors a la zona i jo, doncs, amb els meus pares, sempre anàvem a una muntanya. El meu home va començar amb un ramat, amb uns altres socis, en veritat, però al final es va quedar sol i jo, doncs, com m'agradava molt també, doncs m'hi vaig posar amb ell. I així vam començar ara fa 11 anys.
Doncs escolta, i el primer que vau tenir doncs, van ser les cabres de carn, no? Amb quantes vau començar i per què?
Doncs primer va arribar un ramat de 250 ovelles i unes quantes cabres de carn. I, bueno, la veritat eren poques per subsistir una família sencera. Jo seguia treballant fora i l'ajudava. I més endavant vam veure que teníem que diversificar una mica l'empresa si tots dos volíem viure d'això. I llavors vam posar les cabres de llet i vam augmentar també les ovelles de carn. I ara, doncs ara ja tenim més caps i ara ja vivim, mig sobrevivim.
Clar,
la doncs, família.
Ja m'imagino que mica en mica no, doncs, vau fer créixer tot el ramat. Explica'ns per què també vau canviar doncs, d'aquesta ubicació. No? On sou ara?
Ara, bueno, nosaltres estem a la zona del Vallès. Vam començar estant a lo que era Matadepera, vam començar a la Vall de Mura i a poc a poc vam tenir que anar baixant una mica el terreny perquè doncs, pel menjar de les ovelles no era tan bo allà dalt i hem anat baixant. Ara estem aquí a Terrassa. Bueno, fem Terrassa i Matadepera perquè treballem per l'Ajuntament de Matadepera, per l'ADF. Aleshores, bueno, portem 6 mesos aquí a Terrassa, 6 mesos a Matadepera i fem una petita transtermitància durant l'any.
I explica'ns perquè vosaltres practiqueu aquesta ramaderia extensiva, que és diferent de la intensiva, no? Avui que tenim, aprofitem per fer una mica de pedagogia, explica'ns les diferents característiques d'aquest model que vosaltres practiqueu.
Sí, doncs a la ramaderia intensiva els animals sempre estan estabulats. Dormen i passen el dia dins d'un estable i on se'ls dona doncs, l'alimentació a dins. És a dir, la gent doncs, compra farratge, compra palla, o es fa el seu farratge de seva palla i se'ls dona gra i tal. I en la ramaderia extensiva doncs, té a veure el benestar animal, perquè evidentment els animals estan pasturant quasi tot el dia, per no dir que només es tanquen a la nit, nosaltres durant una època de l'any només a l'hivern, durant l'estiu estan dia i nit a fora, al camp, ells mengen a fora i això no només ajuda a lo que és el benestar animal, la prevenció d'incendis, sinó també pues, a la diversitat dels animals, a les aus, bueno, una mica tot, no? La neteja de boscos i tot el que és la simbiosi amb l'entorn.
Clar, suposo que això ajuda, no? Després, a tota aquesta gestió del ramat doncs, amb el medi ambient, no? Suposo que també doncs, es respecta no? el seu dia a dia, no? Que pasturin, no? A diferents moments i també doncs, sense hormones, sense pesticides. Suposo que tot això també és el valor afegit no? que vosaltres proposeu.
Sí. Sí, el tema del benestar animal. Quasi, no, ramaderia extensiva no va lligat sempre a gent que ho faci amb ecològic. No? Nosaltres sí, però perquè quedi clar, et pots fer en extensiu i pots donar, jo què sé, pinso hormonat i tractaments. No? Nosaltres ho fem tenim una filosofia pues, totalment més ecològica, més que ecològica, natural, no? De dir, no li donarem res que ella no es mengés a fora, no? Aleshores, doncs, clar, tot ho donem d'una forma natural, tenim, respectem pues, quan ells entren en cel natural, doncs es munten natural també, fan una munta natural amb els mascles, doncs, intentem no forçar-les a l'hora de pues, va, anem a fer més parts a l'any, sinó que pues, respectem pues, que facin poder un part a l'any, així les ovelles descansen més, van al seu cicle, elles es regulen. Llavors, bueno, és una manera diferent, no?, de respectar no només l'entorn, ajudant a que no hi hagi tant de mal de bosc perquè després es puguin fer més incendis, no? Netejant sota bosc i això, ajudant a que també vinguin altres espècies, no? Perquè aquí a Terrassa, per exemple, abans hi havia aus que no hi havia, no? I al venir el ramat doncs, també s'ha generat pues, que vinguin també altres animals i això pues, és beneficiós, no? per tot l'entorn, per tot l'entorn rural bueno, i dels boscos d'aquí. No?
I explica'ns on porteu, no?, les vostres cabres a pasturar.
Doncs mira, durant els mesos que estem aquí a Terrassa, les cabres pasturen doncs, tota la zona part de l'Anella Verda i ens pasturen tota la zona de Can Amat, de Can Font, de Can Carbonell, Can Bugunyà, totes aquestes zones, Can Cardús, que totes aquestes zones de Mata de Terrassa Nord, no? Terrassa Nord-Oest. I quan pugem a la Mata de Pera, fem les franges de neteja que entren doncs, dins de les urbanitzacions. Tenim un contracte amb l'ADF de Mata de Pera i doncs, allà el que fem és que netegem tot el que són les franges que entren dintre les urbanitzacions per la prevenció d'incendis i la neteja de tot el bosc més proper, no?, a tot el que és el poble, no? Bueno, tot el que podem. Intentem fer més, no?, però tot el que podem.
I llavors
pasturem per tot el parc natural, no?, per tota la zona de, doncs, no sé, la Barata, les Pedritxes, totes aquestes zones d'aquí.
Per això suposo que us contracta, no?, també directament l'Ajuntament de Mata de Pera.
Sí, és un conveni de l'Ajuntament amb l'ADF que tenim nosaltres.
I llavors, deixeu les cabres soles pel Parc Natural de Sant Llorenç? Com ens hem d'imaginar també doncs, el ramat i el teu dia a dia?
El ramat és un ramat gros i normalment sempre va acompanyat d'un pastor, eh? Un pastor o algun nano de pràctiques, que també col·laborem amb escoles també que venen i d'escola de pastors o d'escola agrària, sempre hi ha alguna persona cuidant el ramat, o jo, o el meu home, o un pastor, o algun nano de pràctica. Tot i que a la nit, doncs moltes vegades sí que el ramat dorm sol en alguns camps que fem doncs, un petit tancat amb malla o a vegades doncs, sense tancat amb malla, no? La veritat és que a vegades els deixem en unes zones que ja sabem que allí elles dormen i al matí doncs, cap a les 5 elles ja es desperten i doncs, ja vas cap allà just abans que no comencin a alçar-se.
I clar, estic pensant, quan comença la temporada de prevenció d'incendis? M'imagino que ja, no?
Sí, ara mateix. Just aquesta setmana o la que entra ja comencem a pujar cap a dalt, per ja començar a netejar, just per quan arribi la calor, que no hi hagi tanta, doncs, tant de sotabosc.
Que és una tasca molt important, és fonamental.
Fonamental, és fonamental. Sí, bueno, i a part no només és per la prevenció, sinó tot el que dona de nutrició, no? El fem que pot també caure de les ovelles i de les cabres, doncs com nutreix també la terra, vull dir, tot, és tot.
I, escolta, tornant al tema de la carn de xai, és ecològica?
Sí, nosaltres ara ja no tenim el certificat ecològic perquè la veritat ens vam treure, vull dir, ens vam treure una de CCPAE perquè, bueno, amb el tema dels segells tenim una miqueta de discrepància perquè el CCPAE demana unes coses i nosaltres pues, entenem que pues, anem més enllà, no?, de complir els mínims, vull dir, perquè un exemple, un enciam és una persona que té, jo crec, 40.000 hectàrees d'enciams ho fica en una, ecològic, ho fica en una bosseta de plàstic, ho envia a Alemanya i és ecològic, però en veritat no és ecològic, perquè en veritat ha entrat en un avió que ha contaminat amb una bossa de plàstic. No, una persona d'aquí, no, que té, per exemple, enciams aquí i ho ven aquí al costat de proximitat i tampoc hi tira res, és més ecològic, encara que no tingui el segell, no?, que aquella persona, no?, que ho fan ecològic, però ho envia a l'altra punta del món amb una bosseta de plàstic. Llavors, com nosaltres entenem el tema com una, és com una filosofia de vida, no? Perquè en veritat nosaltres pues, tot ho fem una mica així com tot molt natural. Per tant, dins de lo que és una empresa, evidentment, no?
Evidentment.
Però ara mateix ens vam decidir, bueno, ja teníem molts clients i la gent ens coneix i pot venir a veure'ns i ens veu perquè al camp, no? I quasi tots els clients que tenim són d'aquí del Vallès. I llavors, un cop vam una mica assentar els clients, doncs en veritat vam decidir treure'ns el segell del CCPAE, tot i que seguim fent-ho en ecològic.
I escolta, com es pot aconseguir la vostra carn?
Bé, nosaltres tenim un Instagram i tenim un Facebook. I doncs aquí dins, ara estem mirant de fer-ho de la pàgina web, perquè amb el tema del Covid, doncs la veritat hem fet un avanç molt... ens hem tingut que adaptar molt a les noves situacions. Llavors ara ho enviem tot a domicili, en el Facebook i l'Instagram, surt el nostre telèfon i ens poden trucar o enviar un WhatsApp directament i demanar-nos-ho, sempre una setmaneta abans, perquè sempre nosaltres hem de fer la previsió de la setmana que ve de les entregues. I tots els divendres repartim. Per tant, ens poden trucar o enviar un WhatsApp directament i nosaltres els hi enviem doncs, tots els nostres productes que tenim.
I també podem trobar aquesta carn a la cooperativa, no?, del Rodal, de Sabadell.
Sí, a la cooperativa del Rodal, sí, i a la cooperativa de Terrassa, la Garenca, les dues, sí, sí, evidentment.
I més o menys quin preu té? Per exemple, doncs mira, ara penso un xai.
Doncs mira, un xai nosaltres el fem sencer, és a dir, pots demanar un quart, pots demanar mig, pots demanar un quart amb un formatge, pots demanar diverses coses, perquè en veritat nosaltres tenim diversos lots i al Rodal no sé molt bé com ho fan, però crec que també es van dividint els xais entre per les persones, no? Aleshores, normalment la carn de xai surt a uns 13 euros al quilo, més o menys, de 12 i mig a 13 i mig, més o menys, i llavors ells ho fan per pes. Nosaltres fem lots i fem els preus més rodons, perquè arrodonim el preu del xai, per exemple, si li sumem un formatge i el transport per enviar-ho a casa. I aleshores, no sé, per 50 euros tens un quart de xai, més que són uns 3 quilos, més un formatge i t'ho porten a domicili.
I Emma, la carn de xai es pot trobar tot l'any o també va per temporades?
Hi ha èpoques que no, perquè com que les ovelles són remugants que es cobreixen estacionalment, normalment hi ha un 2 o 3 mesos a l'any que no hi ha tantes que crien, perquè es cobreixen molt doncs, cap a la primavera, no? cap al març, finals de març es comencen a cobrir. Aleshores, hi ha una època com per exemple l'agost, agost, setembre, que no hi ha gaire xai. Hi ha gent que sí que té tot l'any perquè ho fa hormonal, eh? Però nosaltres, a nivell natural, doncs hi ha uns mesos a l'any que no en tenim. O a vegades tenim algo però poc, no? Perquè algunes ovelles doncs, s'han cobert més tard.
Clar, evidentment. I escolta, després també doncs es pot adquirir, perquè clar, amb les vostres cabres també feu llet, no? I així podeu elaborar formatges. Em sembla que fins i tot fa uns mesos vau iniciar una campanya de micromecenatge per finançar aquesta nova branca, no?, de l'empresa. Explica'ns quina rebuda va tenir i una mica el projecte.
Doncs mira, nosaltres veníem en un principi la llet per Mató d'Ull Estrell i per una altra formatgeria que hi ha al Garraf. Però arrel de... Bueno, ja fa temps que jo feia formatges, no? Però feien formatges aquí a casa, per nosaltres, per la família, no? I feia temps que volíem fer això. El que passa que una inversió així és molt gran. I pues, nosaltres, pues, bueno, pues, la gent que viu en el sector primari, pues, evidentment, d'or no ens fem. Aleshores, bueno, a poc a poc pues, vam decidir fer l'obrador mòbil, pues, anant comprant pues, ara un pasteuritzador, ara comprem això, ara comprem allò, i durant els mesos vam anar comprant coses i vam poder fer l'obrador. El que passa que ens faltava poder tenir el lloc on madurar els formatges. Aleshores, no ens arribava el que era l'aparell de la càmera de maduració i tot això, pues, pujava molt. I aleshores vam decidir fer un micromecenatge. Vam fer el Verkami, amb la plataforma del Verkami, vam fer el micromecenatge i, bueno, superbé, superbé. Mira que jo no ho pensava, eh? La veritat era com, uf, no sé jo.
No les tenies veritat, totes. Bueno, home, vau reunir 6.300 euros i vau aconseguir 133 mecenes, eh? O sigui que, déu-n'hi-do. No sé si esteu fent ja també doncs, aquests formatges i de quin tipus.
Sí. Ja, aquesta setmana ja estem enviant coses. Just ara s'acaba d'anar una remesa de formatges que acaben de recollir per portar-los a alguns mecenes. Aquest mes acabarem d'entregar-ho tot. I sí, sí, la veritat que va ser espectacular, supercontents, tot i que, bueno, pues, hem tingut que posar la càmera i hem tingut problemilles perquè, bueno, adaptar-te, jo abans feia coses a un altre obrador, allà tot estava clar, anaves allà, treballaves allà molt controlat i després quan ho has de fer tu, que hi ha coses que et perds, no? Però bueno, ara ja ens estem adaptant bé i bueno, molt contents, molt contents, molt contents. Estem doncs, molt contents, la veritat
doncs,
que sí.
La veritat és que sí, amb tot aquest tipus de formatges, perquè per cert, iogurts també?
Iogurts els fem ara de moment pel Verkami i no sabem encara ben bé si ens hi tirarem segur a fer també iogurts així en plan... més endavant. De moment, pel Verkami sí que en farem, perquè tal com vam acordar amb les recompenses, però ja veurem si ens especialitzem més també amb iogurts o amb altres tipus de formatge.
I, de fet, fa uns mesos, al maig de l'any passat, vau tenir doncs, una visita a la granja força especial.
Us presento el ramat d'ovelles i cabres, Turó de les Nou Cabres. Ells, amb les seves filles, el que fan és fer l'explotació d'aquest ramat.
Doncs és molt fàcil de reconèixer. És el meteoròleg Francesc Mauri que va fer un vídeo al seu Twitter sobre el vostre projecte, no? Un vídeo que, atenció, han vist més de 13.000 persones i que també va compartir la consellera d'Agricultura i Ramaderia en funcions, la Teresa Jordà. Com va anar això? Explica'ns.
Doncs mira, va anar que al matí el Mauri va trucar al meu home i li va dir... Mira, sóc el Mauri, que volia fer un vídeo perquè amb el tema ara del coronavirus doncs crec que és important, no? Doncs que la gent compri coses de proximitat, no? Per tot el problema que estava havent que els petits productors, doncs clar, ens estàvem quedant molt tirats, no? Perquè clar, al principi vam tenir molts problemes i clar, i el meu home va dir, oi tant, vine, vine, i va venir i va fer el vídeo aquí amb ell sol, amb el mòbil, el meu home per allà, jo per allà, i sí, sí. I bueno, la veritat és que tot el vídeo aquest del Mauri ens va ajudar molt a que la molta gent ens coneixés i ens truqués per demanar-nos, no? Clar. I de veritat, molt agraïts i tant.
A fer difusió del vostre projecte. També sí. Et volia preguntar, Emma, quantes cabres teniu i quantes ovelles ara?
Ara tenim unes 450 ovelles i unes 120 cabres de llet. I ara estem canviant algunes ovelles de car també per ovelles de llet.
Perquè suposo que també voleu començar a fer formatge d'ovella, per exemple.
Sí, és pel tema dels iogurts.
Dels iogurts.
Estem investigant. proves.
I escolta, com és el dia a dia d'una ramadera com tu, no? Ara que dius, doncs estem investigant, fent proves. Com ens hem d'imaginar la teva feina, no?
Mira, jo ara mateix, com estic amb el tema de conciliació familiar, faig uns horaris molt estranys, perquè tinc la meva petita, tenim tres nens amb el meu company, amb el meu marit, i aleshores la meva petita té just un any i no va a la guarderia. Llavors jo treballo molt de nit, faig un horari molt nocturn, és a dir, em llevo a les 2 o a les 3 i me'n vaig a elaborar l'obrador, aleshores després a les 5 me'n vaig a munyir, i a les 8 torno a casa per despertar els meus nens, donar-los l'esmorzar, portar-los a l'escola i quan torno me'n vaig cap al corral per arreglar tots els xais, les cabres amb el meu home. I bueno, ja tenim nanos de pràctiques i tal, no? I ens els ajudem a treure el ramat tal. Jo a les 2, més o menys a les 2 del migdia, intento plegar per pues, preparar una mica les coses pels nens i anar-los a buscar al col·le. I el meu home fa... un altre horari, no? Des de més o menys les 9 del matí fins a les 8 o 9 o 10 de la nit, depèn com vagi el dia, la veritat, no hi ha un horari, no hi ha un horari fixe, però jo a vegades també a la tarda estic treballant, però intento fer com de 2 o 3 de la nit a 2 del migdia, per intentar d'aquesta manera a la tarda poder estar amb els nens, tot i que evidentment a la tarda has de repartir coses i vas amb ells i bueno, fer factures i totes aquestes coses que ho has de fer amb ells, no? Però que és la feina més dura, no?, de poder estar tal, doncs ho faig sobretot a la nit, perquè d'aquesta manera, doncs després durant el dia amb la petita no m'és tan fàcil, sí que puc anar a corral, però no puc anar a elaborar i a munyir les cables amb la petita ara, no? Aleshores, doncs la feina del corral, doncs sí, perquè està ella per allà i no hi ha problema, però hi ha altres coses, doncs que no. Aleshores, estic fent aquest horari, que no és el normal, eh? El normal seria, doncs, no sé, et lleves a les 8 o a les 7, no?, i et poses a treballar, doncs, bueno, fins a la nit, no? És que no és ben bé la idea d'una feina amb un horari, no? Pues tu, pues, durant el dia, pues, te distribueixes la feina més o menys cada dia és igual, cada dia tens imprevistos i cada dia la feina t'atrapa i cada dia pues, se t'ajunta amb lo d'avui.
Ja m'imagino.
I hi ha dies que millor i hi ha dies que ara que ets un imprevist, pues, adiós tota la feina que tenies que fer avui.
Doncs aquí m'imagino que fem mans i mànigues. Ara comentaves, no?, el tema de la conciliació. Com és la vida i el paper de la dona en el món rural avui, que és 8 de març, no?, i que reivindiquem doncs, aquesta lluita, no?, que encara queden... Doncs queda molt, no?, per avançar.
Mare Déu, ojalà aquest dia no s'hagués de celebrar, voldria dir que estem molt igualats. Doncs, en el món rural crec que la dona està doblement invisibilitzada, no?, per ser dona i perquè el món rural és un món molt, molt d'homes, no?, molt masculinitzat. Uh-huh. Aleshores, les dones sempre han estat allà perquè sempre han treballat. On hi havia una casa en família hi havia una dona i aquesta dona, l'home potser se n'anava a treballar fora a pasturar, no? I la dona s'encarregava dels xais, de les gallines, de tot, i tot això són coses que no s'han explicat. Bueno, que no s'han explicat, que sí s'expliquen, no? Però bueno, que no es reconeixen tant. I bueno, i evidentment tampoc es paguen, no? Perquè és el que té que fer. I avui en dia jo crec que ja està girant la cosa, no? I les dones pues, estan allà en primera línia, no? Per reivindicar que fan les mateixes feines i que tot i que són poques, no, la seva feina s'ha de reconèixer igual que la que fa pues, un home, perquè potser un home ho fa en un cop i tu ho fas en dos, no passa res, ho fas igual.
Evidentment. Creus que, perquè abans comentaves, no, que hi ha alumnes, no, que us venen a ajudar en pràctiques, venen moltes noies, venen moltes dones també, hi ha estudiants en aquest camp, creus que doncs encara també doncs, queda molta pedra per picar en aquest sentit?
Doncs sí que n'hi ha, eh? La veritat és que, evidentment, hi ha molts homes, però hi ha bastantes noies. És més, és que jo crec, vaig sentir fa poc, o em va semblar llegir, que hi ha una escola per Cantàbria o per allí, que crec que és una escola només de pastores.
Imagina't.
Perquè crec que hi havia tanta demanda de dones que sí, aquí, doncs, a l'escola de pastors i a l'escola agrària, doncs, no hi ha tantes noies com nois, però n'hi ha, no? N'hi ha, i aquí han vingut noies, no? I nois també, vull dir, però que també han vingut noies i ara les noies, bueno, el que és tornar una mica, no?, més en contacte amb la natura, hi ha feines que ens tornen una mica més a la nostra pues, essència, no?, al nostre entorn natural, doncs ara tiren molt, no?, i més en tota la situació que estem vivint ara, no? I sí que hi ha bastantes noies i crec que cada cop, bueno, almenys jo quan vaig començar més a tenir que tractar amb gent de fora i tal, no?, primer... Doncs pues clar, miraven el meu home, no?, per parlar amb ell i ells deia no, el tema negocis amb ella, saps? I ara ja s'han acostumat. Al principi, clar, era una mica raro.
Clar.
Però sí, no? I així doncs, vas coneixent noies, no? Conec moltes amigues també ramaderes, del grup de ramaderes.cat i bueno, pues ho parlàvem, no?, que a totes ens passava molt, no?, tot i que jo no he rebut poder missatges molt desagradables, no tinc altres companyes doncs que sí, no?, que han tingut que viure situacions molt desagradables, no?, i això és una pena, no?, perquè avui en dia les dones i els homes pues, és que poden fer el mateix, no?
Doncs com avui ens has demostrat, de fet tu vas fer doncs, un canvi, eh? Dedicaves al món de la salut i has fet aquest pas al món rural que ens sembla totalment inspirador. Seguirem de ben a prop, eh?, el turó de les nou cabres, com avances i proposeu, doncs això, fer iogurts i altres projectes. Que vagi molt bé, Emma, molt bon dia.
Moltes gràcies per l'oportunitat, adéu, bon dia.
Moltíssimes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.